Notícies Vespre. Karen Madrid.
La gratuïtat de Renfe a partir de l'1 de setembre no servirà per treure cotxes de les carreteres. Així ho consideren des de la plataforma de promoció del transport públic, tenint en compte que és una mesura temporal i que no permet la connexió del servei amb ferrocarrils o els autobusos de la TUS. El delegat de la PTP al Vallès, Marc Taulats, considera que seria més útil aplicar mesures estables com les següents.
També demanem que s'implanti un sostre de despesa mensual respecte al transport públic i unificar i ampliar el que és la tarificació social cap als estudiants, cap a les famílies monoparentals, les famílies nombroses, etc.
Des de la PTP també consideren imprescindible l'eliminació del sobrecost per zones. Pas endavant en les obres del passeig. Avui s'hi ha instal·lat l'estructura de la nova cortina d'aigua i llum. Es tracta d'unes instal·lacions d'acer de 4.500 quilos de pes, 4 metres d'alçada i 6 d'amplada. Aquest element s'ubica a la part nord del passeig i serà clau per aportar aigua a l'espai remodelat. Se suma al verd que aportaran els arbres encara pendents de plantar. I en esports, Aleix Coc considera que ara era el moment més idoni per deixar les files arlequinades. L'excapità del centre d'esports n'ha parlat a Ràdio Sabadell després que s'hagi fet efectiva la seva sortida i hagi fitxat pel Fuenlabrada. Aquestes i altres informacions les repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora no hi ha incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. També se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de Barcelona.
El temps.
A aquesta hora tenim 33 graus a Sabadell. És la mateixa temperatura dels últims 4 dies. Sembla que les temperatures no baixen. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs al temps parlant d'una jornada on, de nou, les nuvolades i els núvols d'evolució diurna seran protagonistes durant la tarda, junt amb els ruixats i xàfecs que creixeran de manera més alegre cap a la zona central i oriental del Pirineu i Prepirineu. A més, localment vindran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra petita. De fet, la inestabilitat avui quedarà molt, molt restringida a punts del Pirineu, Prepirineu i també altres sectors de muntanya de l'interior del quadrant nord-est, però de cara a demà serà més extensa. De fet, demà ja s'iniciarà la jornada amb una mica més de nuvolositat de tipus alt i mitjà que anirà circulant. A més, a partir ja de mig matí s'espera el creixement de nuvolades a qualsevol punt de muntanya del país que durant la tarda afectaran altres sectors del territori. En conjunt, el cel estarà demà mig o molt ennuvolat arreu. I a més, s'espera ruixats i xàfecs ja a partir de mig matí, sobretot inicialment a punts del Pirineu i Prepirineu i especialment al sector oriental, que de mica en mica arribaran també a altres punts del prelitoral, l'altiplà central, nord de la depressió central i fins i tot al llarg de la tarda i vespre podrien arribar a punts del litoral. A més, hi ha la possibilitat d'aquests ruixats, que inicialment seran d'intensitat entre feble i moderada, siguin forts a punts, doncs, sobretot de l'interior de la meitat est i altres punts també de l'interior del Camp de Tarragona, amb la possibilitat que es puguin superar els 20 mil·límetres en només mitja hora. Vindran acompanyats sovint de tempesta i localment de pedra. De moment, això és tot. Bona tarda.
La plataforma de promoció del transport públic considera insuficient la gratuïtat de Renfe a partir de l'1 de setembre. Tot i que des de la PTP aplaudeixen mesures per fomentar l'ús del transport públic, preveuen que aquesta no servirà per assolir els objectius fixats pel govern espanyol. El delegat de la PTP al Vallès, Marc Taulats, n'apunta dues raons.
Només afecta amb els serveis de Renfe. Per tant, no extén el transport públic a tota la cadena de modal, no? Per tant, no és un servei multimodal. I sobretot doncs, que està acotada en el temps, en aquests 4 mesos. I això ho veiem doncs, que és una gran dificultat, perquè quan acaben els 4 mesos, què en farem d'això? Tornarem doncs, amb un model poc competitiu, moltes vegades amb el vehicle privat.
A més, experiències similars en altres ciutats europees demostren que no s'acaben traient cotxes de les carreteres. Taulats posa l'exemple de la capital d'Estònia.
A la ciutat de Tallinn, que allà sí que van fer el transport públic gratuït, I sí que va haver-hi un augment important d'un 14-15% dels usuaris de transport públic. Però veiem que aquests usuaris eren bàsicament els que venien de la gent que caminava, bàsicament. No van treure cotxes per posar-los dins els usuaris, per posar-los dins el transport públic.
Per tot plegat, des de la PTP asseguren que serien molt més efectives mesures que es perpetressin en el temps.
Catalunya ha de tenir un sistema tarifari únic i integrat pel transport públic. Per exemple, hi ha zones que no es beneficiaran d'aquesta gratuïtat de transport públic. De Renfe, com poden ser, doncs, les zones on no tinguin xarxa de tren, com per exemple doncs, el Baix Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, doncs aquestes zones que no tenen un transport públic integrat amb Renfe, doncs no es podran beneficiar.
Taulats també assenyala la necessitat d'eliminar el sobrecost pel canvi de zona que havia de resoldre la T-Mobilitat, però que finalment ha quedat en un calaix. Així mateix defensa la implantació d'una tarifa plana o un sostre de despesa mensual, així com l'augment de les bonificacions socials, com les orientades a estudiants i famílies nombroses. El projecte per millorar els accessos al Ripoll tornarà a optar als Next Generation. L'Ajuntament el presentarà a la segona convocatòria dels fons europeus post-pandèmia, després que es quedés a les portes d'aconseguir els 4 milions d'euros sol·licitats en la primera tanda. Des del consistori remarquen que el projecte va aconseguir una molt bona puntuació en la primera convocatòria, però es van exhaurir els primers 50 milions d'euros disponibles. Així ho ha destacat el portaveu del govern municipal, Pol Gibert.
Això és un exemple també com ha passat amb altres fons europeus, com va ser l'EDUCI, que en primera convocatòria no van poder accedir, però a la segona sí. L'Ajuntament segueix tenint el Ripoll com una prioritat i lluitarem fins al final per aconseguir aquests fons que es permetin millorar-lo i tenir-lo al dia.
Ara aprofitaran una nova convocatòria per tornar-lo a presentar amb algunes millores incorporades.
El que volem fer és que amb aquesta segona convocatòria, doncs, evidentment, millorar els aspectes que siguin clau per obtenir encara una millor puntuació i poder optar a nous fons que fins ara han sigut molt limitats i no hem pogut accedir-hi.
Entre les propostes incloses en el projecte dels accessos del Ripoll hi ha la millora de l'accés a la pista coberta des de la carretera Santa Perpètua i la reordenació del trànsit de l'eix Ronda de Santa Maria i Can Rimbles. També es preveu la millora de camins i itineraris, la priorització de vianants i bicicletes, la rehabilitació de les passarel·les del riu i l'arranjament de les zones d'estada. L'objectiu és facilitar l'arribada de ciutadans a l'espai natural de la ciutat. Encara que no s'obtinguessin els fons Next Generation, des del govern municipal asseguren que les accions previstes no es deixaran en un calaix, és a dir, s'impulsaran amb fons municipals, encara que suposi dilatar-ne els terminis. I avui us dèiem en titular, s'ha començat a instal·lar l'estructura de la cortina de llum i aigua del passeig de la plaça Major. La peça té una alçada de 4 metres, pesa 4.500 quilos i de banda a banda el conjunt farà més de 6 metres d'amplada. Ho explica Pol Gibert, tinent d'alcaldessa.
Aquesta làmina d'aigua, que ha de ser un element d'innovació, però també de record de la importància de l'aigua que ha tingut sempre a la nostra ciutat, doncs avui hem vist com el seu primer pas, amb la seva instal·lació de l'estructura final, i també veiem com a poc el passeig va prenent forma i podem anar intuint el que serà el seu disseny definitiu.
El material que s'ha fet servir per a aquesta estructura és l'acer.
Notícies Vespre.
La cooperativa Supercoopera de Sabadell ha rebut una subvenció de gairebé 19.000 euros del projecte Lliures, un projecte finançat per entitats com Òmnium o COP57. Des de la cooperativa sabadellenca han afirmat que utilitzaran aquests diners per obrir el primer supermercat cooperatiu de la ciutat, que estarà instal·lat al barri d'Hostafrancs. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Supercoopera creix i es consolida la ciutat. Després de 4 anys de treball a foc lent però constant, la cooperativa té ara l'oportunitat d'obrir el seu primer supermercat cooperatiu a Sabadell. Feliu Madau, l'impulsor del projecte, explica sobre quins terminis es mouen ara mateix.
Això, doncs, en principi tenim un any per poder-ho posar en marxa. La nostra intenció seria que el proper any això ja es pogués començar a dur a terme. Vol dir acondicionar un local, vol dir demanar els permisos i tenir l'autorització per poder doncs, funcionar com a local supermercat.
Tot plegat després de rebre una subvenció de 18.700 euros del projecte Lliures. Cada any aquest projecte subvenciona a 12 cooperatives o projectes que s'alineen amb els seus valors. David Fernández, membre de Lliures, explica per què han volgut ajudar ara a Supercoopera.
Un dels eixos de treball d'aquesta convocatòria era la pobresa alimentària, i òbviament també pel valor que té, que ja fa temps que funciona, que neix, no?, del que seria l'entorn del moviment per un habitatge, per un habitatge digne, i perquè en l'àmbit de la pobresa alimentària té elements molt singulars i molt potents, especialment pel que fa al producte fresc alimentari. No?
El nou local del supermercat Supercoopera serà al barri d'Hostafrancs, a prop de la Ronda Ponent.
I en successos, la Policia Nacional ha detingut el propietari d'un bar de Terrassa per explotar laboralment un treballador marroquí. La víctima, en situació irregular a Espanya i sense contracte laboral, treballava cada dia 10 hores diàries des de feia 3 anys, un temps en el qual no va tenir ni un sol dia de vacances. Tampoc tenia assegurança mèdica ni descans per menjar. La investigació va començar arran de diferents informacions anònimes al portal web de la policia. Amb una inspecció es va poder comprovar que eren certes. El propietari del local, també d'origen marroquí, està acusat d'un presumpte delicte contra el dret dels treballadors.
Ràdio Sabadell. Notícies.
En cultura, l'actor sabadellenc Carlos Serrano Clark és l'última incorporació de la sèrie Mares para Siempre, de 3 Media. L'actor està a punt de començar a gravar la que serà l'onzena temporada d'aquesta mítica sèrie diària. Carlos Serrano Clark ha abandonat la gira teatral que estava fent amb l'obra Muerte de un viajante per incorporar-se al rodatge d'aquesta sèrie. El mateix actor afirma que el que li fa més il·lusió és compartir pantalla amb algun dels seus ídols.
Hi ha un actor que em vaig enamorar d'ell, naturalment parlant, que es diu Morris, que feia Farinha, que feia de Charlene, i que a mi em va flipar, i tindré trama amb ell, saps? I per mi això és com, hòstia, tio, és que és... vas estar al lado de gente muy grande, o sigui, em mola molt. No sé, les dues coses, jo estic molt content.
L'actor sabadellenc ja ha començat els assajos d'aquesta sèrie i comença a gravar les seves primeres escenes el pròxim dilluns.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Un total de 13 persones han mort a les platges catalanes des de l'inici de l'estiu. És exactament la mateixa xifra que la de l'any passat. A les piscines, tant particulars com d'ús públic, aquest estiu ja han mort 7 persones i una vintena han resultat ferides. D'aquestes, 16 són menors d'edat. L'estiu passat, la xifra d'ofegats en piscines al mateix període va ser de 4 persones i un total de 6 ferits, unes dades molt inferiors a les actuals. Catalunya és el segon territori que més ingressos per habitant aporta a l'Estat, només per darrere de Madrid, però es manté en desè lloc de recursos rebuts. El govern català ha denunciat avui que per 11è any consecutiu Catalunya es torna a situar per sota de la mitjana en recursos per habitant rebuts. El preu dels carburants continua a la baixa a l'Estat. Aquesta setmana, en ple període de vacances, s'ha situat per sota els nivells rècord dels últims mesos, segons dades del butlletí petrolier de la Unió Europea. El dièsel s'ha situat a 1,89 euros per litre, allunyant-se així de la barrera dels 2 euros. La xifra suposa una disminució del 2% respecte a la setmana anterior. Pel que fa a la gasolina, s'ha rebaixat fins a 1,90, un 2,66% menys que la setmana passada. I un últim apunt, l'ONU reclama cobrar més impostos a les grans companyies energètiques tenint en compte els guanys milionaris que registren. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, recomana a tots els governs que apliquin més pressió fiscal a les companyies elèctriques de gas i de petroli en l'actual moment de crisi energètica.
Esports.
Aleix Coch ha parlat obertament als micròfons de Ràdio Sabadell sobre la seva sortida del centre d'esports. El tarragoní, recordem, va anunciar fa uns dies que no continuaria la nova Creu Alta i ha acabat fitxant pel Fuenlabrada, de l'altre grup de la Primera Federació. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El fins ara capità del Sabadell va posar punt final a una etapa de 5 anys com a arlequinat i considera que era el moment adient per fer-ho.
Han passat 5 anys, he viscut de tot a Sabadell i, bueno, també... Jo pensava que doncs, la meva etapa a Sabadell bueno, s'havia acabat. Volia deixar-ho aquí també perquè bueno, una mica deixava un bon sabor de boca, no? Encara que no haguéssim aconseguit l'objectiu del playoff, però bueno, al final jo creia que era el moment idoni, tant per mi com per la família, per fer un canvi també, no? I unes experiències diferents, noves, que jo crec que serà bo per tots.
Un Aleix Coca també ha reconegut que amb els seus agents també estaven esperant si es concretava alguna oferta de categoria superior. Finalment, però, es quedarà la primera federació amb el Fuenlabrada, tot admetent que encara que una mica tard va rebre la proposta de renovació del centre d'esports, el de Vilaseca explica els motius de la seva marxa a terres madrilenyes.
No només miro el tema econòmic, que és, potser, la gent que també parla, no, s'ha ido por dinero, tal, no és així. Al final jo miro moltes coses. Jo he mirat que la meva família estigui bé, que econòmicament estigui bé, està clar, però que també el projecte esportiu sigui interessant, perquè jo vull seguir creixent i vull optar doncs, a les màximes coses possibles, no?, dintre d'aquesta categoria. I al final jo crec que el Fuenlabrada us reunia tot això.
L'entrevista completa la podeu recuperar a l'edició d'avui del podcast del Motel Suís.
I per pal·liar la marxa de Aleix Coca i el dèficit a la posició de central, el club ha anunciat la incorporació de Pelayo Suárez. Reforçar aquesta parcel·la, Sergi, era una de les prioritats de la direcció esportiva.
Sí, ja que fins ara només hi havia Guillem Molina i César Morgado. Pelayo és un central de 24 anys que aquesta última temporada ha jugat 27 partits, ha dit a la Societat Deportiva Logroñés del grup 1 de la Primera Federació. Nascut a Gijón, es va formar a les categories inferiors de l'Sporting, amb qui va debutar fa dues temporades a segona i qui també li va rescindir el contracte el passat 9 de juny. En aquesta zona del camp, el Sabadell també treballa amb els noms dels joves Eric Monjonell i Lluís Requesens, a l'espera que Girona i Espanyol, respectivament, autoritzin les seves sessions. D'altra banda, Marc Navarro, en període de proves i qui ahir va jugar en l'amistós contra el Prat, tindria poques opcions de quedar-se amb l'equip. Sense comptar-lo, el centre d'esports té 14 de les 17 fitxes majors de 23 anys cobertes, però el perfil general és de molta joventut i ara se centra en afegir veterania a l'equip. Aquest fet fa referència al tècnic Gabri García.
Ens fa falta, ¿vale? No estic preocupat perquè crec que les trobarem i trobarem aquests jugadors. Clar, aquí ara mateix el veterano de l'equip té 28 anys, no? Però bueno, però això és bo i dolent, no trobo que sigui dolent per l'equip, val? Però sí que evidentment que bueno, potser sí que estem buscant pues, aquestes dues figures, tres, pues, una mica que ens trenquin la mitja tan jove d'edat, no?
En el capítol de sortides, avui també s'ha confirmat que Xavi Boniquet tampoc continuarà al Sabadell. El migcampista garenc, tot i tenir interès per seguir, tanca una etapa de 3 anys a la nova Creu Alta i signa amb la Unió Deportiva Logroñés d'aquest grup 2 de la Primera Federació.
I ahir el Sabadell va empatar 0 contra el Prat en l'amistós d'estrena de pretemporada. L'equip de Gabri va signar uns bons primers 30 minuts, però després el ritme va caure en picat i el joc va ser més ensupit. El tècnic de Sallent en feia aquesta valoració.
Tot i els pocs dies que portem, pues jo crec que s'han vist cosetes interessants, una mica, no? El que hem pogut, entre cometes, entrenar aquests dies. Penseu que tenim encara 12 jugadors del filial, que volem continuar amb ells, però que al final bueno, haurem de fer una selecció. Per tant, bueno, no m'he entrat tampoc en profunditzar gaire en coses que volem fer, però sí que és veritat que hem vist coses que volem que reconeguin del nostre equip, no?
La imatge més preocupant un dia més va ser el mal estat de la gespa de Sant Oleguer, un fet que va contrastar amb un altre de positiu, la gran presència de públic a les grades. El pròxim amistós, recordem, serà el dimecres, dia 10 a Peralada, el següent el 13 a l'Hospitalet. I avui s'ha confirmat que el 16 al Sabadell s'enfrontarà al Huesca, també a domicili, substituint el partit previst inicialment contra el Badalona. Més actualitat relacionada amb el centre d'esports. El juvenil A del Sabadell disputa des d'avui el prestigiós torneig de Sant Roc a Arenys de Mar, que compta amb la participació de 6 conjunts de divisió d'honor. A més del Sabadell, també hi són l'Espanyol, el Cornellà, la Fundació Esportiva Grama, el Badalona i el Nàstic. Marc Nomen és el tècnic de l'equip.
L'any passat vam quedar últims en el torneig i clar, la sensació era que s'havia de sacsejar una mica l'arbre i que havíem de seguir treballant molt i molt dur. Sí que és veritat que els resultats en aquestes alçades de temporada són relatius, però el que és molt important és la sensació que et dona l'equip. I jo, de moment, la sensació que tinc és bona. Crec que el nivell és adient i més enllà del resultat que fem aquest cap de setmana, crec que haurem de seguir treballant en crear el model de joc, en què surti cada cop millor i que els nanos vagin agafant les idees.
Fa uns dies el Sabadell juvenil va saldar amb triomf per 2-1 contra el Cornellà el primer amistós de la pretemporada. En aquests primers compassos, Nomen té sota les seves ordres un bon grapat de jugadors, dels quals se n'haurà de fer una selecció per veure qui forma part de la plantilla. Tres d'ells, per cert, s'han estat exercitant en els últims dies amb el primer equip, el porter Oriol Siurans i dos futbolistes que hi van jugar contra el Prat sota les ordres de Gabri, Eric Hill i Ian Martínez. David de la Cruz perd temps en la tercera etapa de la Volta a Burgos. La jornada d'avui passava per l'ascensió al Picón Blanco i el sabadellenc no ha estat entre els millors, entrant a meta més de 3 minuts del guanyador, el francès Bastien Tronchon. A la general, en canvi, ha canviat el liderat, que passa a les mans del rus Pavel Sivakov, mentre que de la Cruz és 35è a 3 minuts i mig. Demà, penúltima etapa, amb un recorregut de 169 quilòmetres entre Torresandino i la ciutat romana de Clúnia, sense ports de muntanya, però amb un final que acaba en pujada. I en tenis taula, el Club Natació Sabadell ja coneix els rivals que tindrà la primera nacional. En el grup de nedadors hi haurà 5 equips catalans més, 2 aragonesos i 4 madrilenys. Un grau per sota, el club tindrà 2 equips representats, un dels quals s'enfrontarà a Falcons a la mateixa lliga. Passen 6 minuts d'un quart de 8. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 4 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris i de les 2 amb el Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.